Agra és la ciutat més castigada. Les autoritats afirmen que van avisar de l'inici de la tempesta una o dues hores abans, però la majoria dels accidents es van produir mentre la població es trobava a l'exterior. Els forts vents, que havien arribat als 130 km per hora, van provocar ahir caigudes de murs, arbres i pals d'electricitat. El balanç de víctimes, a més, podria augmentar. Us expliquem que es presenta a les 8 d'aquest vespre a l'església de Sant Agustí de Tarragona, a la Rambla Vella número 10, el llibre Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau, un treball de Ramon Muntanyola. Serà amb un acte conduït amb Carles Batxes, president de Gugistes Tarragonins. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel. Tornarem amb més notícies quan siguin les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Arriben els primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Uns guardons en tres categories dotades cadascuna amb 2.000 euros. Inclusió social, premi atorgat per Càritas Catalunya. Diàleg, fe i cultura, atorgat per la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. I joventut, fe i discerniment vocacional, atorgat per l'Abadia de Montserrat. Uns premis creats pel Memorial Bisbe Joan Carrera, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, amb motiu del desè aniversari de la mort del Bisbe Joan, on es premiaran, triades directament pel jurat, publicacions fetes entre el 2 de juny del 2017 i el 30 d'abril d'aquest any. Els guanyadors es coneixeran durant aquesta primavera. Totes les bases a radioestel.cat. Primers premis de periodisme Memorial Joan Carrera. Segueix-ne la pista. Més informació i totes les bases a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats oients, benvinguts al Viure des de l'essència. Estrenem noves temàtiques. Tenim nous col·laboradors al programa. Parlarem amb Núria Roure sobre la teva millor versió. Cuinarem des de l'essència amb Alf Mota. Parlem de l'empoderament femení, l'assetjament escolar, d'economia sostenible, de bioconstrucció, de medicina antroposòfica i d'evolució i consciència. Tot amb vostès, tot amb vosaltres, aquí, al Viure des de l'essència.
La teva millor versió, amb Núria Roure.
Estimats oients del Viure des de l'essència, estrenem secció amb l'experta en creixement personal i benestar, Núria Roure. Durant 9 setmanes ens acompanyarà al Viure des de l'essència, ens inspirarà com poder ser la nostra millor versió. Parlarem dels canvis, dels estats d'ànim, de com ser feliços en parella, dels trastorns alimentaris i de moltíssimes coses més. Núria Roura, benvinguda a casa teva, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies, un plaer.
I per nosaltres vens amb el bagatge carregat, als nostres oients.
I amb moltes ganes.
Home, que bé. Avui, de què, com estrenarem la temporada, Núria? De què parlarem avui?
Avui parlarem de com tenir una vida plena. I què significa això?
Què significa tenir una vida plena?
Per mi, tenir una vida plena significa, sobretot, conèixer-te a tu mateix i descobrir el teu propòsit i llavors fer que tota la teva vida giri al voltant d'això que has descobert, que tu ets, què has vingut a fer i quin és el teu propòsit. I que siguis creatiu amb aquest tipus de vida. Que no pensis que només pots limitar-te a decidir si treballaràs en aquesta empresa o treballaràs en aquesta altra. I què passa si jo he descobert que m'agrada molt el sol i a la vegada m'agrada molt la neu? Potser puc viure 6 mesos en un lloc i 6 mesos a l'altre. Llavors és quan tu et sentiràs ple, et sentiràs que estàs realitzat perquè t'omples de totes les maneres, perquè realment t'has conegut, saps qui ets, saps quins són els teus talents, quins no són els teus talents també, no? Quines són les teves llums, quines són les teves sombres, i llavors enfoques tota la teva vida a anar-la creant, a anar-la dissenyant a la teva manera de ser.
Ens hem d'atrevir una mica més.
Sí, ens hem d'atrevir a treure'ns les capes de protecció que ens hem anat posant, potser des de petits, per por a patir una altra vegada, per por a sentir, per por que ens abandonin, etcètera, no? I sobretot això, sí, atrevir-te a viure des de la teva essència, des de dir, què passa si començo a mostrar-me com realment sóc? Què perdré? Què tinc por de perdre, potser, no? Hi ha gent que té por de perdre una estabilitat econòmica, hi ha gent que té por de perdre una parella, hi ha gent que té por a perdre... No sé, hi ha moltes pors, no?
A mi a vegades m'agrada dir... Es pensen els altres que ens coneixen molt més del que es poden arribar a imaginar, i no és cert, no?
Exacte.
No saben qui som, realment, en essència.
Perquè és que normalment no ho saps ni tu. Mm-hmm. Com llavors...
Els altres poden generar aquestes creences, aquesta manera de veure't, no? I
sí.
Això és limitant.
Sí, i a més et veuran en funció de tu també el que t'estàs atrevint a mostrar-los. Potser és que ni tan sols els hi has expressat mai coses que sents molt profundes i que penses, què passa si ho dic? Ui, potser no m'estimaran tant. O potser pensaran que no hi estic del tot aquí, no?
Quin seria, Núria, el primer pas? Perquè probablement els oients que ens estan escoltant deuen dir, sí, per on començo?
Primer has de començar parant. Donar-te temps per fer aquesta reflexió, per poder anar cap endins, perquè si no ens passem tota la vida com anant com uns autòmates, sense parar, només fent, i ara toca despertar-se amb el despertador i anar corrents a esmorzar qualsevol cosa i després anar cap a la feina i fer. Llavors, s'ha de donar aquest espai de poder connectar amb un mateix i parar.
Com podem parar en aquesta societat que va tan ràpid? Podríem dir que un ingredient és meditació, per exemple?
Però tampoc estic d'acord que sigui així simplement la meditació, perquè jo veig que hi ha molta gent que va corre cuita, se'n van a les 8 a ioga, que fan una mica de meditació...
Paren i tornen a accelerar-se.
Paren, tornen accelerats, arriben a casa i segueixen amb la discussió amb la parella o menjant qualsevol cosa que saben que no els hi senta bé, etcètera, no?
La coherència.
Clar, llavors no és això. A vegades cal fer alguna cosa molt més integral, de dir... Pues, què passa si aquestes vacances, en comptes de fer com cada any que me'n vaig amb la parella i uns amics en un lloc on no penso i simplement estic amb gent, què passa si me'n vaig amb un retiro d'espiritualitat, de meditació, de ioga, d'alimentació conscient, del que sigui, no?
Atrevir-nos a fer coses diferents.
Clar, si, no, el que diuen, no? Si vols resultats diferents, has de fer coses diferents. Mm-hmm. Llavors, jo, per exemple, va arribar un punt en què vaig dir, a veure, Núria, com has funcionat fins ara? T'ha fet feliç? A on t'ha portat? Llavors, per què segueixes fent les mateixes coses? Si ara, a partir d'ara vols ser feliç i vols viure una vida plena, hauràs de fer coses diferents, sí o sí. Perquè això ja ho has provat i ja has vist que no funciona. Llavors...
Fem un petit canvi.
Clar, fes canvis.
Parles de les 12 àrees de la vida zen, no?
Uh-huh.
Que hem de desenvolupar.
Sí.
Fem així una mirada.
Uh-huh. Bueno, són les que jo he establert, no? Serien pues, l'alimentació, la salut, l'esport, el contacte amb la naturalesa... la gestió de les emocions, el creixement personal, el desenvolupament també espiritual, els diners, també tenir que tu et sentis a gust. A vegades hi ha gent que té una limitació o tenen com una creença amb els diners com molt limitants i no deixen entrar també l'abundància. Uh-huh. Tenir una feina que t'agradi, que estiguis feliç, que et sentis realitzat, que quan arribi el dilluns no pensis, ostres, una altra vegada anant a treballar allà, quina mandra que em fa. No, que tu et llevis el dilluns i diguis, que bé, que avui torno a anar a treballar, que podré portar això, que aprendré, que compartiré.
Sentir que tenim tots els ingredients per tenir una vida pròspera, podríem dir.
Sí, que sentis que estàs com nutrit en tots els sentits,
no? En la totalitat.
En la totalitat, que no és simplement de dir, ah, mira, doncs, simplement estic bé amb la meva feina, però no tinc parella i sé que em voldria, però no en tinc perquè hi ha coses que m'haig de treballar a nivell emocional que encara no ho he fet. I quan entro en conflicte amb l'altre, salta tot.
Aquests estats d'ànims que en parlem la propera setmana, perquè sí, és molt important. Quan entrem en canvis a la nostra vida, també el nostre estat d'ànim varia, no? Perquè clar, la mateixa por ens costa com gestionar el canvi que tenim davant.
Exacte.
Parlarem d'això la propera setmana?
Sí, parlarem d'això, que és molt interessant.
Doncs fem un punt i a part.
Molt bé.
I ho ajornem per la propera setmana. Moltíssimes gràcies.
Perfecte.
Maria.
Fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Cuina des de l'essència, amb Alf Mota.
Cada estació de l'any ens ofereix diferents tipus d'aliments. A l'inici de la primavera, el nostre organisme agraeix fer una cura davant els possibles excessos alimentaris de l'hivern. Durant les properes setmanes parlarem i cuinarem des de l'essència amb Alf Mota, i és un gran promotor d'una alimentació sana i equilibrada, format en macrobiòtica, medicina oriental, nutrició i dietètica, i cuina aplicada a la dietoteràpia, agroecologia i comunicació. Alf Mota, benvingut al Viure des de l'essència.
Gràcies, Glòria.
Ja és casa teva, això, eh?
Sí, sí, no, molt agraït d'estar aquí una altra vegada amb tu i amb tots els nostres oients.
Els oients estan molt contents, estem en aquest canvi, estem a la primavera, la importància de que com el que mengem, com cuinen o transformen els aliments influeix molt al nostre cos, no? I ara, en aquesta època de l'any, hem de ser conscients de realment què és el que ingerim i com ens pot arribar a afectar.
Mm-hmm. Exacte. Sí, bueno, en aquesta època de l'any i tot
l'any. Però ara que estem a la primavera,
ara, en aquesta època de transició, no?, que sí, és una època com molt forta, no?, que a nivell tant físic com emocional, no?, hem de tenir especial atenció perquè és un canvi gran, no?, que passem d'una temperatura freda, no?, d'un estat més introspectiu, a una època en què tot està florint, tot està brotant, tot està com lluint, no?
És, com... és un renaixement, eh?
És un renaixement de l'energia i és un arrebatament també i una manera també d'acompanyar aquest nou començament és cuidant la nostra alimentació, tenint en compte el que està passant al nostre voltant i de com nosaltres podem estar en equilibri amb el nostre medi, amb el nostre entorn, no?, per sentir-se amb gust amb un mateix i amb el que t'envolta.
Un equilibri del que entrem en el tema del yin i el yang, no?
Sí,
el saber que...
sí. El yin i el yang ens ajuda, no?, a aquesta perspectiva a entendre, no?, que tots els fenòmens naturals tenen dues fases, no?, dues forces que són oposades i aleshores són complementàries, uh-huh, no? Aquesta és una manera oriental, no?, de classificar, no?, perquè ja sabem que els orientals han mirat molt, no?, com es manifesta l'energia a la natura i a nosaltres mateixos, i de manera que nosaltres ens busquem un equilibri entre nosaltres mateixos i el nostre entorn, no? Nosaltres podem classificar els aliments en yin i yang, no? Mm-hmm. Els aliments yin són aquests que refreden, que són més expansius, que són més lleugers, no?
Els yin, eh?
Yin, això és yin. El yang serien aquests aliments que són més contractius, que porten més calor, que són més densos, no? Com que l'energia és més cap a dins, no?
Ah,
com
són els aliments que podríem dir que hem d'anar més en compte a l'estiu?
Sí, perquè se volem un equilibri, no? La primavera i a l'estiu són estacions on fa més calor. Llavors, tu el que has de fer és que la teva alimentació, des d'un equilibri, sempre partim d'un equilibri, sigui una miqueta més yin, més refrescant, més expansiva, per ajudar-te a equilibrar aquest calor que tu estàs visquent. Mare, per altra banda, també podem parlar de les emocions. Les emocions també són yin i també són yang.
No són una excepció, no?
No,
aquestes
no són
emocions que moltes vegades, o la gran majoria de vegades, són el motor de la nostra vida, no? Depèn com ens llevem, depèn com estem, depèn el que ingerim.
Exacte. Les emocions són una manera de que nosaltres tenim d'autodiagnosticar-nos, no? De saber què està passant a dintre nostre, no? Com de... hi ha una relació directa amb el que mengem i com ens sentim i com mirem al món, no? Jo sempre dic, si jo tinc una alimentació caòtica, si tinc una alimentació desnaturalitzada, que no es basa en aliments reals, em serà més difícil mirar al meu voltant, mirar-me a mi mateix amb una perspectiva positiva. Llavors, perquè això és una relació química, no? La teva sang afecta el funcionament del teu sistema nerviós i això també afecta la manera com tu mires i sents i convius amb el teu entorn.
Però, perdó, digues.
Sí, tornant a això, que les emocions també les podem classificar a nivell de yin i de yang, no?
Què ens pot generar un excés de yin, Alf?
Si estàs molt yin, si la teva tendència va cap aquí, llavors hi ha com apatia, diguem, hi ha com fred, no tens ganes de fer coses, no? Estàs com molt passiu, no? Estàs desmotivat, no? Això vol dir que tu, amb l'alimentació, partint d'un equilibri, pots potenciar una miqueta més dels aliments que sigui més, una mica més yang, amb una tendència més yang. Al contrari, si tu estàs molt yang, no? Hi ha massa calor, no? Hi ha massa contracció, i tu et sents més tens, més, com moltes coses, inclús pots sentir-te més agressiu, no? I sensacions com la ira, la ràbia i tot això, no? Doncs, llavors, si tu tens una alimentació una miqueta més yin per compensar aquest excés de yang que les teves emocions t'estan transmitint, llavors t'ajudarà a relaxar-te, a trobar-te més en l'equilibri. És molt important que no és una taula, diguem, no? Ara em sento així i menjo així, no? Sempre partim d'una base comuna, vale? Com una base equilibrada, no? Aquests aliments que tenen una energia com més neutra, i a partir d'aquí tu vas balancejant. Miqueta més yin o una miqueta més yang.
Quan parlem d'aliments que tenen una energia més neutra, de quins estem parlant?
Realment, neutre no existeix res.
Però que es pot apropar més?
Que es pot apropar més, doncs parlem, diguem, d'una base de verdures, de fruites, de cereals integrals, de llegums, una mica d'algues marines, fruits secs, no? Aquests aliments que són la base d'una alimentació sana i equilibrada, no? Mediterrània també, i a tot el món, però clar, segons el lloc on tu estàs, has d'adaptar-lo també al teu entorn, no?
Podríem dir utilitzar aquest sentit comú, no? De fet, es tracta d'aquesta coherència.
És reflexió, mirar com estàs tu, com et sents, no? Parar, que a vegades ens costa, no?
L'importància del parar.
Parar, com em sento, fer-li cas, acceptar les emocions i llavors buscar estratègies per ajudar-te a equilibrar i estar a gust amb tu mateix.
Doncs, Alf, moltíssimes gràcies. Hem fet introducció, aquest sentit des del yin, des del yang. La propera setmana ja entrarem més en matèria en el fet de les estacions des del punt energètic, no? El punt de vista energètic.
Des del punt de vista energètic. És una miqueta seguir el fil que hem estat parlant avui i ens veiem la setmana vinent.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona setmana.
Igualment.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Empoderament femení, amb Maite Issa.
A la connexió cos i ment amb la instructora de ioga, coach en autoestima personal i empoderament femení, Maite Issa, parlarem al llarg de les setmanes de com integrar les energies masculina i femenina, com recuperar la sexualitat femenina, entendre l'altra cara de la moneda de l'home i el patriarcat, de conèixer el cicle menstrual com a font d'empoderament. Maite Issa, quanta informació. Tenim moltes ganes de començar ja les càpsules per poder anar-nos nodrint. Benvinguda al Viure.
Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí.
Tot molt preparat. Els nostres oients estan molt encuriosits amb aquesta nova secció de Connexió Cos i Ment.
Espero que sí.
Benvinguda.
Gràcies.
¿De qué nos hablarás hoy?
Pues hoy vamos a hablar, mira que ya hablo catalán casi, ¿no? A hablar de la importancia de integrar la energía femenina y masculina en cada uno de nosotros, que sea hombre o mujer.
Molt bé, ¿cómo integrarlas? ¿Cómo las podemos armonizar?
Claro, primero quiero explicar lo que son, ¿no? O sea, todas las tradiciones ancestrales reconocen que en cada uno de nosotros hay energía masculina y femenina. Uh-huh. Si piensas en China, por ejemplo, el yin y el yang, o en la India, Shiva y Shakti, ¿no? La conciencia y la materia. O simplemente de manera más moderna, podemos hablar de dos polaridades en cada uno de nosotros. Las mujeres, es cierto que tenemos más energía femenina y los hombres más energía masculina, pero es muy importante integrarlas. ¿Por qué? Porque primero la energía femenina, ¿no? Es la energía de fluir, de la creatividad, esto de tener una idea antes de que pueda existir en el mundo, viene de un pensamiento, y este pensamiento creativo viene de nuestro poder femenino de abundancia y de creatividad. Luego esto de atraer lo que queremos a nuestra vida sin tener que luchar, el poder es totalmente femenino, la abundancia y la naturaleza, ¿no? En cambio, la energía masculina tiene más que ver con el conseguir, lo que nos sirve muchísimo para acabar lo que hemos empezado, ¿no? Para uh-huh. que la idea se haga realidad, para poder, después de haber soñado, manifestar estos sueños. Y también es la fuerza. Y entonces las dos son necesarias para ocupar nuestro lugar en el mundo. Y muchas veces la energía masculina va a superar la energía femenina uh-huh. en un mundo que es muy patriarcal. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos estar luchando para conseguir lo que queremos. O ir hasta la agresividad, hasta la ultracompetitividad, la hiperexigencia. Y yo pienso que mucha gente que nos están escuchando se reconoce en eso de exigirse muchísimo, de nunca descansar, de ser muy perfeccionista, de no permitirse ser. Y entonces esta armonización pasa por el saber parar, saber escuchar.
Coger perspectiva.
Coger perspectiva, efectivamente.
La importancia de poder equilibrar las dos energías para poder ir avanzando de una forma mucho más próspera en nuestra
integral
vida.
Y sin lucha, porque realmente cuando están integradas ya no hay lucha, se te da todo súper fácilmente.
La pregunta, ¿cómo se hace?
Sí, la pregunta del millón. Pues se hace dejándote espacios para respirar. Y ahí me gustaría dar una clave súper mágica, pero es que es esto. Porque cuando estamos en el conseguir, en el qué van a decir de mí los demás, estamos en una energía masculina desequilibrada. Uh-huh. Y no estamos en la esencia. Entonces todo lo que es meditación, todo lo que es simplemente permitirte una tarde del fin de semana no hacer nada, ni siquiera leer, ni siquiera y permitírtelo. Ahí como que vas de nuevo equilibrándolas. También todo lo que es el trabajo corporal, de mover lo que son primer y segundo chakra, también el chakra del corazón con el yoga, con el tantra.
¿Primer y segundo chakra dónde los tenemos situados?
En el perineo y en el hueso, o sea, entre los dos huesos púbicos. Uh-huh. Sí, entre las crestas ilíacas.
¿Para poder equilibrarlos?
Pues a nivel de hay un trabajo físico que es muy importante, posturas de pie, esto de bailar, de caminar en el bosque, de caminar descalzo, de hacer cosas creativas, estos mandalas, ¿no? Colorear mandalas, que hay muchos libros ahora de esto, pues eso despierta toda esta parte más creativa, más de fluir y menos de esta inteligencia más lineal, ¿no? Que nos corta un poco el hemisferio derecho del cerebro, que es muy necesario para vivir una vida más de dicha.
Dicha, más equilibrada. Cerramos, si te parece, uh-huh. la cápsula de hoy con el nos lo permitimos, cogemos perspectiva, nos tomamos nuestro tiempo.
Sí, tomar nuestro tiempo, aceptar que no seamos productivos siempre y dejarnos estos espacios para hacer algo que nos apasiona de verdad, que sea cantar o lo que sea que te guste, pero déjate el espacio.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies, Maite i Isa. Siguem més apassionats, deixem fluir, obrim-nos a la vida. Fins la propera setmana.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Stop Bullying, amb Joan Martínez.
Stop Bullying. Ja n'hi ha prou d'aquest maltracte físic i psicològic reincident que rep un nen o una nena per part dels altres. A Viure des de l'Essència parlarem de diferents tipus de bullying, del físic, el verbal, el psicològic, el social. Durant 9 setmanes ens endinsarem també a la figura de l'agressor, de com ho viu la víctima i de la responsabilitat de l'espectador. En parlarem amb Joan Martínez. Ell és director de l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar AEPAE a Catalunya. Joan Martínez, benvingut al programa. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me de nou. Bé, aquí estem.
Aquí estem, ens endinsarem, sí, sí. Durant 9 setmanes. Acompanyarem molt aquestes bé. Famílies, aquests joves, que realment ho passen molt i molt malament des del silenci. Avui parlarem de les víctimes, no? En moltes ocasions la persona que agafa el rol de víctima no compleix amb molts dels tòpics individuals que s'atribueixen a un perfil determinat, sinó que simplement destaca els ulls de l'agressor.
Sí.
Com podem ajudar les víctimes?
Bé, jo crec que ser víctima, crec que és un tòpic, però cal tornar-ho a repetir. Ser víctima pot ser qualsevol persona. És a dir, qualsevol persona que es posi amb el focus d'atenció. Jo crec que han d'haver-hi 2 peculiaritats. Una és l'oportunitat i una altra ha de ser l'oportunitat i que es posi amb el focus d'atenció aquella persona. És a dir, que hi hagi un col·lectiu d'individus que, per lo que sigui, aquella persona destaqui, per bé o per mal, eh? Mm-hmm. I a partir d'aquí es comença a fer doncs, tot un engranatge de fer-li la vida impossible a aquella persona. Moltes vegades, antigament, sobretot, es deia que l'assetjament escolar existia quan hi havia maltractament físic. Avui dia ens estem adonant de que sobretot el que fa més mal és el maltractament psicològic. Les seqüeles que poden haver-hi doncs, a nivell emocional.
I com van mermant, no?, en la pròpia persona, sí. Des d'aquest silenci que dèiem inicialment.
Sí. Llavors, una víctima, qui és víctima? Qualsevol persona pot ser víctima. La víctima normalment és una persona que no té la suficient autoestima o confiança en si mateix per imposar un límit. Perquè d'intents d'assetjament, segurament, on hem tingut tots, o un percentatge molt alt, hem tingut intents, a vegades desapercebuts, perquè per nosaltres no ha sigut una intencionalitat de dir, bueno, és que a mi em van dir això o em van insultar, però per mi això no era bullying. Bueno, no va ser bullying perquè tu ho vas saber aturar.
Ens enfoquem a la solució, Joan?
Sí,
ens enfoquem com els pares, que probablement no els hi arriba aquesta informació, però com poden saber que un fill pateix bullying i no s'atreveix a dir-ho? Perquè, clar, encara la represàlia pot ser pitjor.
Clar, moltes vegades el problema de la víctima és que no sap com demanar ajuda. Al igual que no sap on imposar el límit, no sap demanar ajuda. És a dir que falta confiança per anar al pare o a la mare o al professor o a la professora o a un amic o una amiga a demanar ajuda. Llavors, un dels símptomes, diguéssim, la part més visible que podríem veure en una víctima o detectar que el nostre fill pot tenir un problema, en aquest cas podria ser assetjament, doncs seria sobretot un canvi d'actitud. Un canvi d'actitud dintre de l'àmbit familiar, no? Que sigui més irritable, que hagi canviat el seu comportament davant del seu germà, germana, amb els pares, que sigui una persona alegre i de sobte comenci a no tenir aquesta alegria, aquesta xispa que li caracteritzava, que baixi el seu rendiment escolar, és a dir, que les notes vagin a la baixa. Que més simptomàtic podria ser mal de panxa, mal de caps, malsons, por a que s'aproximi el dilluns, que és el primer dia de la setmana.
Com el podem ajudar?
Bé, el primer que hem d'oferir-li és la nostra ajuda, la nostra confiança, fer-li veure que aquella situació no és normal, que nosaltres estem allà per ajudar-los, que els adults estem per diguéssim, donar la nostra mà i fer-li més lleuger el camí. Sobretot hem de donar-li confiança. Fer-li entendre que aquell procés no és normal, que el que li està passant no és normal. No és allò de dir, bueno, tranquil, ja se't curarà.
O són coses de nens.
Són coses de nens. No banalitzar o no treure-li importància a allò que és realment important. És a dir, s'ha fet un tall al dit, doncs dius, escolta, doncs t'has fet un tall, ja passarà, ja curarà. Però això no. Això hem de fer-li veure que nosaltres estem al costat, que farem tot el possible per ajudar-lo en aquest procés.
Podríem dir d'alguna manera que tot comença quan el nostre fill diu, és que m'han dit, o comencen, primer dient, m'han dit, es posen amb mi, després diuen, no passa res, és cosa de nens, arriba un moment que això es converteix, podríem dir, en un silenci, i bueno, com que ningú m'escolta, callo, ho passo malament, però callo no. La importància és que poder-los dir als nostres fills que el respecte és vital i que si en algun moment senten que hi ha algun problema, de seguida ho manifestin a casa, no? O que els pares, quan se'ls hi parla, escoltin.
Evidentment, que hi hagi una escolta activa, que realment hi hagi una qualitat més que la quantitat en el temps que hi dediquem als nostres fills i, sobretot, que quan un nen o una nena ens ve a demanar ajuda, no li traiem importància, no li restem importància, no normalitzem el que li està succeint.
Aleshores, fem ressò, donem la veu al fet de que els pares escoltin, fem aquesta escolta activa, no cal que anem a l'escola, però estiguem alerta. Aquest és el primer punt per ajudar la víctima. La propera setmana parlem dels agressors, no? Els agressors que ens pensem que probablement són els que més ajuda necessiten, perquè quan una persona es posa amb una altra és perquè té un problema.
Sí, evidentment, sí? També té un problema l'agressor.
Joan Martínez, fins la propera setmana parlem de l'agressor en aquest tema tan dur i tan complicat com és el bullying. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu. Moltíssimes gràcies.
Viure des de l'essència. Economia sostenible, amb Joan Antoni Malé.
A la secció d'Economia sostenible ens acompanya Joan Antoni Malé. Ell és escriptor, conferenciant i formador en valors i de l'empresa Taller de Consciència, membre del Consell Assessor de Triodos Bank. Joan Antoni Malé, benvingut.
Benvingut, ben trobats.
Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Durant bastantes setmanes ens acompanyaràs al programa. Estem molt agraïts. Més de 35 anys d'experiència en el sector de la banca. El 2015 va renunciar al seu càrrec per promoure la banca ètica per Amèrica Llatina. Parlarem durant 9 setmanes del diner i la consciència. Parlem de l'economia aplicada als joves, títols precisament dels seus exitosos llibres. El ressona molt, hi ha molta necessitat, sí?
Jo crec que sí, perquè malgrat els problemes que hem tingut, seguim educant amb els mateixos models i com deia l'Einstein, si seguim fent el mateix, no esperem que hi hagin canvis.
Avui parlem de com funciona el món de l'economia, no? Com podem influir de forma decisiva per millorar la societat. Com sí. Ho podem fer, Joan?
I el primer és parlar de quin és el sentit de la vida, perquè fixem-nos que més que mai, l'època que tenim més recursos en el món, més recursos científics, tecnològics, econòmics, és l'època que tenim més problemes. Doncs no és per una manca de recursos, algú no estem fent bé. I jo crec que és que hem perdut de vista què és un ésser humà i quin és el sentit de la vida. Llavors hem posat com a centre de la vida l'economia, els diners, i el guanyar diners, això és el centre de la vida, i nosaltres, que som els protagonistes, ens hem deixat de banda. Jo crec que el primer canvi que hem de fer és posar l'ésser humà en el centre de l'economia. I així s'ha d'ensenyar a les escoles i a les universitats, que de moment no és així. Jo veig que segueixo anant a universitats a donar conferències, els manuals d'economia no han canviat. Es parlen del creixement, i el creixement, i el benefici, l'oferta, la demanda i el creixement. I, bueno, però i nosaltres?
On estem, no?
Ens estem marginant nosaltres mateixos, i jo crec que aquest és el primer, és a dir, recuperar la dignitat humana, que l'hem perdut pel camí, no recordem, ja no sabem què és un ésser humà, posar-lo al centre de l'economia i, per suposat, que hi han d'haver beneficis i parlarem de diners, però sempre al voltant l'economia ha d'estar al servei dels éssers humans.
No
avui,
els éssers humans.
Avui és al revés. Estem al servei de l'economia, ningú sap ben bé per què, empresaris, banquers, tothom està angoixat, tothom està estressat, gent que guanya molts diners però estan desesperats de la vida, diuen, bueno, doncs potser que parem un moment i ens replantegem tot això, no? Llavors, per mi, l'important és començar a parlar de l'ésser humà i fer una gran diferència, per mi, d'aquí comença el problema, quan comencen totes les teories de l'evolució, de darwinistes, de Darwin i de Haeckel, no només Darwin, Haeckel, a la seva època va ser més important, i comencen a dir que l'home ve de l'animal i que l'home és un animal, i si primer dic que ve de l'animal, després ja que som uns animals una mica més superiors, i que la vida doncs, només és una lluita per la supervivència, I això ens ho han anat repetint tant...
Que al final és una creença.
Ens ho hem cregut. I a vegades, quan ho poses en dubte, diuen, home, però no seràs d'aquells que qüestionen la teoria de Darwin, no? No la qüestiono, no, la nego. O sigui, directament, si em diuen que sóc un animal i que la vida és una lluita per la supervivència, dic, escolta, si la vida només fos una lluita per la supervivència, per què fem poesia? Mm-hmm. Per què pintem quadros? Per què composem música?
I per què ens sentim tan bé quan ho fem?
Exacte. I per què construïm catedrals? Què té a veure això amb la lluita? Això demostra que l'ésser humà ha donat un pas més enllà i que la vida no és una lluita per la supervivència. Podem decidir viure com éssers humans. Però clar, si només parlem de supervivència, hem renunciat a viure. Ja només sobrevivim. I per mi això és el centre de l'economia. És a dir, per poder desenvolupar el nostre propòsit de vida, i aquí és l'important, nosaltres podem ser lliures. Uh-huh. O sigui, hi ha una part que no. Per exemple, hem de menjar, ens hem de vestir, hem de tenir una casa per dormir, necessitem transport. Aquí no som lliures. Però podem decidir què volem fer de les nostres vides en el temps que ens ha estat donat. Per tant, llibertat o l'aspiració a la llibertat, primer punt de la dignitat humana. Segon, l'amor. No amb el sentit sentimental de l'enamorament, sinó si la vida només és una lluita per sobreviure, per què hi ha tants éssers humans que donen la vida pels altres? Mm-hmm. Que dediquen tota la seva vida als altres. Una capacitat que tenim, que és l'amor, que no la pots entendre només des del punt de vista material,
racional,
ja pots mirar
sí. Les
cèl·lules i els àtoms, mm-hmm. No podràs explicar l'amor, és una dimensió espiritual. I la tercera qualitat o aspecte de la dignitat humana és la capacitat de crear. Quan parlem de creativitat, només pensem en tecnologies, els ordinadors quàntics, els nous iPads, iPhones... Jo parlo de creativitat, de que hem sigut capaços això de crear temples, catedrals, escultures meravelloses, pintures, sinfonies... I això no ho hem fet per supervivència, ho hem fet perquè som certs creadors. Llavors, això és fonamental, aquests tres punts, jo els dic els tres fonaments de la dignitat humana, llibertat. Amor i creativitat. Però la pregunta és, això que hem sigut capaços de fer-ho en totes les àrees de l'art, per què no ho portem a l'economia i a l'àmbit dels diners? Perquè es pot. I això ho anirem explicant en els programes, no?
Ho anirem portant a terme, anirem despertant, ens anirem atrevint, no? Estem dient a l'oient que escolti, que senti, que se senti digne d'ell mateix, sí?
Sí? I es pot, ja dic, no ho dic en teoria, perquè precisament he estat ara ja més de 40 anys en banca, i els últims 10 anys que han sigut en banca ètica, que ja en parlarem en algun programa, han demostrat com es pot fer economia d'una altra manera. Per tant, no és una utopia, és poder-ho fer. Però també veurem en aquests programes per què no ho estem fent. Què és allò que no ens deixa desenvolupar la nostra dignitat humana?
On hi ha l'obstacle?
On estan els obstacles? Descobrirem que els problemes de l'economia són problemes interns nostres i que el que hem de canviar som nosaltres.
Doncs el proper programa, Joan, cap a on ens endinsarem? De què parlarem per evolucionar en aquest procés?
Bueno, el primer punt de l'economia és que per poder viure aquí a la Terra i desenvolupar això que volem fer, hem de treballar. Hem de treballar, transformar la Terra per poder cobrir les necessitats. Llavors, el següent programa parlarem del treball, què significa el treball, i d'una cosa fonamental, que és el contrari del que ens han ensenyat, que és el que anomeno la llei social fonamental. O sigui, què hem de fer perquè les coses vagin bé?
Doncs aquí ho deixem. Què hem de fer perquè les coses vagin bé? Com podem anar avançant des d'aquesta evolució a una nova economia més sostenible? Moltes gràcies, Joan Antoni Melé. A reveure.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
La importància de viure en una llar saludable. Inaugurem secció amb Sílvia Ferrer Dalmau. Ella és arquitecta, màster de bioconstrucció. Ens apropa a la llar d'una manera més saludable. Ella és divulgadora, acompanya les persones a que realment prenguin consciència de què és el que ens envolta i com vivim a casa nostra. Sílvia Dalmau Ferrer, benvinguda al Viure.
Gràcies.
Ens acompanyaràs durant 9 setmanes. Portes molta temàtica, amb moltes ganes de compartir amb els oients del Viure, perquè realment es donin compte de que hi ha molt d'invisible en el nostre entorn, que podem millorar molt i pot millorar molt la nostra qualitat de vida.
Sí, efectivament. La llar saludable és aquella que no emmalalteix els seus usuaris i sembla encara una temàtica una mica oblidada i invisible, com bé has dit, perquè, clar, no la tenim tan propera. Potser ens prenem més consciència del menjar una poma, si és ecològica o no, però amb una llar... La llar, al fons, és la pell, que ens és la tercera pell, es diu, i com no la tenim, diguéssim, enganxada al cos, ens costa més pensar que això pot interactuar amb nosaltres.
Perquè si preguntéssim què és, molts oients podem preguntar, què és la bioconstrucció?
La bioconstrucció, sincerament, és una paraula que a mi no m'acaba de fer molt el pes, però és el terme que s'ha agafat aquí a Espanya per denominar la biologia de la construcció. La biologia de la construcció, que és un terme que s'ha traduït de l'Alemanya Baubiologie, vol dir biologia de la construcció, que és la relació de... La biologia estudia la relació dels éssers vius amb el món natural que ens envolta, no? En canvi, la bioconstrucció estudiaria més bé la relació dels éssers vius amb aquell espai artificial.
Parlem de parets, portes, finestres que formen una casa, però que poden ser uns espais que realment no som conscients del que ens pot arribar a portar a casa nostra, no? Com s'han de mirar els oients la seva casa, no? Quins punts penses vitals?
Realment, al final, el que es tracta és d'aconseguir una bona qualitat de l'aire en l'interior dels espais. Aquesta qualitat de l'aire dependrà dels materials, efectivament, també d'unes condicions d'humitat, de temperatura, de l'electrocontaminació... Al final, jo sempre dic que hem de fer de petits meteoròlegs, no?, dintre de casa, no? Controlar una mica la temperatura, la humitat i, sobretot, els nivells de CO2, potser podríem dir que ja seria una primera aproximació.
El posar-hi consciència, no?, perquè estem parlant a vegades d'enfermetats ambientals.
Sí, mira, es podrien dir que hi ha tres enfermetats ambientals que són emergents. Això vol dir que encara són potser un 10% de la població, però cada vegada hi ha més persones i els científics ja diuen que això anirà en augment, no? I estaria la sensibilitat química múltiple, l'electrosensibilitat i després també està el síndrome de l'edifici malalt. No, és el síndrome d'edifici que malalteix els seus usuaris. Al final, tots ells són malalties provocades per un excés de radiacions, de contaminació bé natural, artificial, tòxics en els materials... Estem envoltats de moltes coses realment que l'home ha treballat en una manera no molt adient.
Com ho podríem començar a detectar a casa nostra, des de la nostra, a vegades, no, falta de coneixement, no? Quin és el primer punt que podríem tenir en compte?
Jo crec que el primer punt, sobretot, és estar informat. I programes com aquests, no, ajuden molt a divulgar, perquè realment trobem que hi ha molta mancança de que aquesta informació arribi a l'usuari. I jo crec que és, diguéssim, l'espurna per poder fer el canvi. Generalment, és molt trist, però es pot dir, podria dir, posar amb el foc, que moltes de les nostres llars no són les més adients, perquè... És que a qualsevol lloc comprem productes, i tots els productes, és que ens semblaria mentida, un sofà ja té tòxics per evitar que pugui provocar el foc, no? Hi ha tots els productes de neteja. Realment necessitem... Mira, al final sempre dic, millor és obrir una mica més la finestra del que pensem, que realment els problemes llavors es dilueixen.
És com dir, obrim la finestra perquè els problemes marxin, no? Perquè l'energia flueixi.
Seria una mica el símil, però realment també seria científic, no? Hem d'obrir les finestres per ventilar, encara que ens sembli que l'aire de l'exterior estigui més contaminant que l'aire interior. Està ja més estudiat, i això hi ha estudis, no? Un estudi a Greenpeace que demostra la quantitat de tòxics, més de 100.000 tòxics dins de la pols domèstica.
Doncs així ens quedem, la importància d'obrir les finestres, de continuar amb aquesta curiositat, posar-hi aquesta consciència, sentir com estem a casa nostra realment. Què em passa? Com em sento? Sí?
Home, això seria superimportant, però clar, això realment, per això has de tenir una mica de connexió amb tu mateix, no? Per sentir que és la teva casa passant algunes coses.
Estem treballant aquí al programa perquè els oients vagin prenent consciència una mica de tot el que ens envolta d'una manera holística. La propera setmana parlarem de les radiacions naturals, tema molt interessant, aquestes radiacions del saber quin és el bon lloc, no? A on estem millor. Sí, Sílvia?
Sí, encantada. Seguim, perquè és important.
Seguim, doncs. La propera setmana ens tornem a trobar aquí al Viure des de l'Essència. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Medicina antroposòfica, amb el doctor Camilo Botero.
Estimats oients, iniciem temàtica en nova secció amb el doctor Camilo Botero. Ell és metge oncòleg especialista en medicina integrativa. Anem a la comprensió del ser humà, no? Anar més enllà d'aquestes explicacions mecàniques i estadístiques, no? Anem a lo existent, a lo anímic, espiritual en el ser humà, perquè hi ha molts ingredients dels que no en som coneixedors i que ens poden ajudar a tenir una vida millor. Doctor Camilo Botero, benvingut, benvingut al Viure des de l'Essència.
Gràcies, buenos días, Gloria.
Buenos días, nos acompañará durante 9 semanas. Parlarem de diferents temes que els nostres oients ja l'estan esperant perquè realment hi ha ingredients vitals per la nostra vida. Avui parlem de la salut, no? Realment, què és, doctor, realment la salut? No com la podem promoure?
Sí, habitualment la medicina està centrada en el tema de la enfermedad, lo cual es muy importante. Y esto viene desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en cuanto se conoció más la teoría de la enfermedad, del germen en el caso de las infecciones, de la célula en el caso de otras enfermedades. Entonces la medicina se fue especializando en la enfermedad. ¿Ha sido siempre así? Pues no. En los 18 siglos anteriores, la medicina era siempre una unidad que se interesaba tanto en la parte de la salud como en la parte de enfermedad. Se sabía más de la salud que de la enfermedad. No existían microscopios ni teorías de la enfermedad, pero sí de la salud. Y ahí comenzaron con la medicina griega, con Asclepios, con la higiene, con la promoción de la salud. Entonces, la medicina antroposófica, desde una visión integrativa en el mundo contemporáneo, recupera este concepto de salud, de cómo se genera la salud dentro del organismo. Y a esto lo llamaremos la salutogénesis, que es el término que designa esta capacidad del organismo para mantenerse en salud. La salud es una situación o es un estado activo, no resulta por sí misma, se ha de cultivar, se ha de mantener. Así como tienes un huerto, pues puedes nacer lo que quieras, pero si quieres sembrar flores, tienes que dedicarte a trabajar sobre las flores.
Y a cuidarlas, ¿eh?
Y a cuidarlas, exactamente. La salud igualmente. Entonces, confundimos habitualmente salud con normalidad. Estar normal no es estar sano. La salud es un estado, yo lo definiría como una situación del organismo que resulta después de haber vencido una enfermedad. O sea, la enfermedad nos da la oportunidad de adquirir un grado superior de salud si la abordamos de una manera adecuada.
Doctor, ¿podríamos decir que hemos de ver la enfermedad como una oportunidad?
Sí, la enfermedad, entonces, nos lleva a un punto nuevo de comienzo. Es un punto final de un recorrido y un punto de cambio hacia una apertura. El organismo se entrena en pequeñas enfermedades del día a día, en constipados, en cualquier virus. El organismo se entrena incluso en las alergias. En las enfermedades agudas, el organismo obtiene un campo de entrenamiento para poner a punto toda su integridad y su sistema inmune. El organismo tiene un sistema de autorregulación muy potente, que los griegos lo llamaban la natura medicatrix, que es esta fisiología que por sí misma, independientemente de nuestra conciencia, funciona y nos mantiene en coherencia y en equilibrio todos los órganos y toda nuestra actividad y toda nuestra generando salud. Entonces, cuando la enfermedad es la pérdida de este equilibrio para reencontrar uno nuevo. Si entonces la salud es un estado que se conquista a partir de pequeñas enfermedades, es la superación de una adversidad.
Pasa que tenemos una gran necesidad, una necesidad imperiosa siempre de poner solución medicándonos.
Muchas veces cortamos, interrumpimos, suprimimos muy precozmente cualquier síntoma. Hay que darle un poco de recorrido, son pequeños síntomas en los cuales hay que entender que el organismo está adquiriendo nuevas facultades, está despertando en nuevas capacidades de autorregulación. De no ocurrir esto y de suprimir continuamente pequeños síntomas, entonces el organismo entra en una fase como de inactividad, que es lo que podríamos llamar la normalidad, que es un estado no de salud, yo diría que es un estado de preenfermedad. Está más cerca la normalidad de la enfermedad que de la salud. Por eso este estado de normalidad suelo denominar normosis.
Puede pensar que hay oyentes que dicen, a ver, un momento, que me sitúo.
¿Sí?
¿Qué está diciendo el doctor Camilo Botero? Y realmente hay una coherencia importante.
Sí. Esto sobre todo me refiero a enfermedades agudas, leves, que habitualmente se solucionan o se autocuran, que simplemente hay que darles un poco más de tiempo. No es entrar en una negligencia médica y no tratarse con nada y dejar que el cuerpo se cure solo. Por supuesto que no. Estamos hablando de pequeñas enfermedades que muchas veces se resuelven o antiguamente se resolvían en el ámbito casero, ¿no? Con medidas muy sencillas.
Volvamos un poco, ¿no?, a este punto, ¿no?, de a nuestros ancestros, cómo se cuidaban, de qué forma en casa, ¿no? Teníamos nuestros propios nuestras propias ayudas sanas.
Sí, había un saber médico popular que viene desde toda la historia de la humanidad, siempre nos ha acompañado este saber y que no se debe ahora extinguir ni sustituir.
Doctor Camilo Botero, muchísimas gracias. Este saber que no podemos extinguir, que hemos de poner conciencia y de una salud, una imagen, ¿no? La próxima semana nos hablará de esta imagen, ¿no? De tener cómo tener una vida saludable, ¿no? Como ser humano.
Sí.
¿Qué le parece?
Hacemos muy bien, porque esta salud tiene sus fundamentos, de los cuales hablaremos en el próximo programa.
Pues muchísimas gracias por hoy hacernos esta introducción, este viaje al cuidado, al querernos y a nuestra salud, que es nuestro eje de vida.
Eso es.
Hasta la próxima semana.
Vale, Gloria, hasta luego.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Evolució i consciència, amb Antonio Jorge Larruy.
Al llarg de les setmanes parlarem d'evolució i consciència amb Antonio Jorge Larruy. Ell és fundador d'Espai Interior i autor dels llibres Vivir sin pensar, vivir en plenitud, Centramientos, invitaciones a la autenticidad y Espacio Interior, l'aventura de ser uno mismo. Antonio Jorge Larruy, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, Gloria. Encantado de estar aquí.
Ens espera una aventura de 9 setmanes.
Pues será un gusto, va a ser un gusto, seguro.
Un recorregut al qui som, no? Qui som, en essència.
Sí, sí.
Parlarem de programació inconscient, de les relacions, de la felicitat, de l'amor, del turisme espiritual, de la política, sempre a partir del nostre centre, no? Sempre partint des de la nostra essència. Perquè probablement, si ens coneixéssim més, això simplificaria la nostra vida?
Absolutamente. Esto te lo puedo testificar, garantizar, firmar lo que tú quieras. Es decir, mira, y hay una serie de asociaciones que debiéramos hacer entre profundidad, a medida que uno profundiza, por esto es tan capital un proceso meditativo en el conocimiento de uno mismo, que uno necesita profundizar en sí mismo, es decir, experimentarse, no pensarse. Este es el gran asunto que tenderá a conducirnos a la simplificación en la vida. No te pienses. No te conformes con una idea de ti mismo, con un cliché de ti mismo, ni de las cosas, pero empezando por uno mismo. Experiméntate, siéntate, descúbrete y adéntrate en ti. ¿Ves? La profundidad nos acerca a un sentido más unitario de las cosas, porque cuando uno se adentra en su intimidad, empieza a sentirse más cercano a todo y a todos.
Pero a veces da miedo.
No, cuando tú estás instalado en una experiencia, en esa experiencia eso te da un sostén que precisamente evita el temor. Uh-huh. El temor viene cuando uno está ligado a una idea de sí mismo, uno tiene una idea de sí mismo, y entonces esa idea de sí mismo es muy, muy vulnerable, muy amenazable. La experiencia no. Esa experiencia conduce a una apertura, a una mayor conciencia de unidad. Y esto hace que las cosas aparezcan más simples. Cuando te das cuenta que todo al final está constituido por el mismo principio, porque esto es un hecho patente, nuestra propia ciencia nos indica que todo está constituido por una misma energía, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto hay que llevarlo a la experiencia interna y darme cuenta que estoy hecho de lo mismo que tú y de lo mismo que todos. Ese sentido de unidad viva, experimental, nos lleva a una mirada, a sentirnos más en casa, a sentirnos más cómodos, a no vivir desde la amenaza ni desde la carencia. Y esto hace que, de pronto, haya una simplificación en las cosas. Las cosas se empiezan a ver mucho más claras. Cuando uno también retira pues toda la turbiedad que el miedo genera en nuestras vidas.
Podríamos hablar del no juicio también hacia uno mismo, ¿no? Porque a veces parece que estemos delante, que estiguem davant d'un tribunal, que ens estiguem jutjant constantment.
Totalmente, totalmente. Vivimos, lamentablemente, delante de un tribunal permanente y con la sensación de estar examinados constantemente. Por eso vivimos con tensión. Ahora, vivimos con tensión porque hay lo previo a la tensión, que se llama pretensión. Es decir, la pretensión genera tensión, genera necesidad de control para obtener, digamos, una aprobación, y esto nos lleva a una constante sensación de juicio. Pero ese juicio no es algo externo, es algo interno, es algo introyectado. Entonces hemos empezado a liberar de todas estas referencias, presiones y modelos que nos llevan a un continuo juicio. Yo no me acepto, no me conozco y no me vivo en lo que soy, sino que estoy constantemente refiriéndome a un modelo de cómo tengo que ser. Nos hemos de liberar de eso.
Es una liberación, podem dir, es un deixar anar, un no controlar.
Sí, es un dejar ir sobre la base de una mayor conciencia de sí mismo. Es decir, el control ha de venir sustituido por conciencia. Esto es un elemento clave, porque si no hay descontrol, que es lo que las personas, lamentablemente, las personas están todo controladas. Fíjate lo que pasa habitualmente. La gente está durante la semana, la gente joven, y bueno, todo el mundo en general, pero la gente joven es muy patente, controlada, aguantándose, y el fin de semana descontrol. Descontrol significa inconsciencia, porque claro, los mecanismos de control están en el sector consciente de la mente. Entonces, beber, no sé qué, descontrol. Eso no es el camino hacia una liberación. El camino hacia una liberación es sustituir los mecanismos de control por una creciente conciencia. Es decir, me voy haciendo consciente y voy dándome cuenta que no necesito controlar las cosas. Que puedo vivir de una manera mucho más fluida, mucho más simple, mucho más natural, siendo yo mismo y sin necesidad de tenerme que sujetar a ningún modelo de cómo tengo que ser. Valgo, y esto es una cosa para introyectar, valgo por lo que soy, no por lo que hago, no por lo que tengo, por mucho que me hayan educado así. Nuestro valor está en el ser, no en el tener.
El nostre valor està en el ser, no en el tenir. Deixem de controlar, ens posem en la consciència, sí? Més eines la propera setmana, Antonio Jorge.
Sí.
Parlarem de la programació inconscient, important també.
Importantíssimo, perquè tot això sucede en un plan inconscient i esto hay que tratarlo.
Doncs ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies.
Pues, encantado.
Viure des de l'essència.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana, més, perquè tenim ganes de continuar despertant i de continuar sentint des de l'essència. Fins la propera setmana. Gràcies.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.